Benvinguts a Sense Spoiler.
Episodi especial de Nadal, part 1.
Comencem. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hop.
Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Comencem amb les estrenes. Punyals per l'esquena. El misteri de Glass Onion. La pel·lícula tracta sobre un multimilionari, Miles Brown, que invita alguns amics a una escapada a una illa grega privada. Al poc temps d'arribar es donen compte que allò no és el paraís i ho confirmen trobant-se a un mort. Aquesta pel·lícula té una durada d'una hora i mitja i la podem disfrutar al cinema el 23 de novembre i a Netflix un mes després, el 23 de desembre.
Seguim amb Matt Heidi. Una muntanyista suïssa es troba en la situació de que unes tropes governamentals la segresten i aquesta es té que enfrontar a ells per poder seguir en vida. S'estrena el 24 de novembre a Espanya, encara que ja la van poder gaudir al Terror Molins.
Històries per no explicar. Aquesta tracta sobre cinc històries, bàsicament de comèdia, d'històries ridícules o decisions absurdes per passar una bona estona. Disponible el 25 de novembre al cinema.
Hasta los huesos. Bons Anol. Tracta sobre un noi que viatja arreu de tot el seu país per trobar el seu pare que mai ha conegut.
Comencem amb la Christmas section amb la sèrie Community. Tot i que dins d'aquesta boja sèrie els capítols de Halloween mereixen una secció a part, no es queda curta amb les seves aportacions amb el Nadal. Parlem del capítol 11 de la segona temporada titulat El Nadal incontrolat de l'Abet, on evidentment un dels nostres protagonistes més especials, l'Abet, totalment obsessionat amb el Nadal, desperta d'un somni i descobreix que el món s'ha transformat en una animació de stop motion, on tots els personatges són de plastilina. En Jeff i la Brita, preocupats per l'estat de l'Abet, es someten a una decisió d'hipnosis per recuperar la consciència del seu amic.
Castle. Fins i tot el nostre amic Castle té el seu propi Santa Claus, a la cinquena temporada. Al capítol 9 apareix el cadàver de Santa Claus enmig del Central Park, després de la sorpresa inicial. Evidentment, el mort no és el Pare Noel. Els investigadors continuen la seva feina per trobar els dolents enmig d'una trama, com sempre personal, on Castle i Brackett estaran en el seu primer Nadal com a parella.
Big Bang Theory. Dins d'aquesta sèrie hi ha uns quants capítols dedicats al Nadal, però sense dubte el millor és el capítol 11 de la temporada 3, on la mare de Leonard ve de visita i entre moltes altres activitats acaba emborratxant-se amb la Penny i petronyant-se amb Sheldon!
També tenim Friends, aquesta mítica sèrie que va ser molt famosa pels seus capítols sobre Acció de Gràcies i les històries dels protagonistes en flashbacks. Tot i això, hi ha diversos capítols dedicats al Nadal i nosaltres volem recordar el capítol 10 de la setena temporada, El armadillo navideño. En aquest capítol, en Ross està a càrrec del seu fill Ben i com que no troba cap vestit de Pare Noel per armenitzar la nit de Nadal, apareix amb una disfressa d'armadillo i pretén convèncer el seu fill, que és el representant del Pare Noel, als Estats del Sud i Mèxic. Moments molt còmics i que no sabem del cert si passarà bé el filtre de les noves generacions.
El Simpson. Tothom qui coneix el Simpson sap que té 300.000 capítols i hi ha molts dedicats a les festes de Nadal. El que potser no sabeu és que el primer capítol de la sèrie és un capítol dedicat al Nadal. Com no havia de ser una altra manera, el nostre estimat Homer perd el plus de Nadal de la feina i ha de treballar com a Santa Claus per poder comprar regals per la seva família. Com que no treu suficients calerons, decideix juntar amb el Bart, anar a fer calers apostant amb els seus nous carrers de gossos i escollint el petit ajudant de Santa Claus com a guanyador. I aquest.
Evidentment, queda l'últim classificat. Malgrat tot, s'emporta el petit ajudant de Santa Claus cap a casa i esdevé la seva nova mascota familiar. Seguim amb pel·lícules family friendly o per tots els públics. Aquesta classificació compta amb les millors pel·lícules per veure en família al Nadal. Entre d'altres clàssics, potser no respecte als públics, està Gremlins, la pel·lícula de l'any 1984, escrita per Chris Columbus, un dels grans de les pel·lícules juvenils de l'època. Per qui no l'hagi vist, ens trobem amb una història nadalenca d'un petit poble on, de sobte, la nit de Nadal es veu invadit per unes criatures terrorífiques i juganeres a parts iguals.
Continuem amb Sol a casa. Aquesta sí que és una pel·lícula per tots els públics, estrenada l'any 1990 i que en aquest cas està també dirigida per Chris Columbus. En una bonica zona sur En una bonica zona suburbial americana, una família nombrosa o augmentada de cosins i tiets organitzen un viatge nadalenc, però entre tota la caòtica organització acaben deixant-te oblidat a casa el petit de la família, que ha d'enfrontar els intents de robatori d'un parell de lladres amb una neurona cadascun.
I seguint amb els clàssics que ja han aparegut al nostre programa per altres raons, tenim Malson abans de Nadal, de Tim Burton, estrenada el 1993. Aquesta cinta d'animació realment ha resistit molt bé al pas del temps i segueix sent fresca i actual. El nostre protagonista, Jack Skellington, rei de la ciutat de Halloween, decideix celebrar el Nadal.
Altre malvat protagonista és el Grinch, pel·lícula protagonitzada pel Jim Carrey a l'any 2000. Aquesta sempre està inspirada en un conte del Dr. Seuss, ampliada per poder i donar lloc a un largometratge. Ens explica com el Grinch, el personatge lletxot, antipàtic i sobreactuat, va robar el Nadal a un poble villaquien.
Ara us parlarem de tres pel·lícules destinades principalment al públic infantil de casa, però que són d'entreteniment per a tothom a qui li agradi la temàtica. Polar Express, pel·lícula dirigida per Robert Zemeckis l'any 2004 i feta per complet en motion capture, una tècnica d'animació 3D molt novedosa en aquells moments. Protagonitzada pel 3D de Tim Hanks i basada en un conte infantil, explica la història d'un nen que agafa el tren polar màgic per arribar a visitar la casa del Pare Noel.
Conte de Nadal. Podríem parlar de la versió motion capture dirigida, com no, pel nostre amic Zemeckis, el 2009. Aquesta pel·lícula és una altra versió més de les moltes fetes sobre el conte de Charles Dickens, A Christmas Carol, on s'explica la història del senyor Scrooge i els fantasmes que visiten i li canvien la vida una nit de Nadal. Si no us agrada aquesta versió, hi ha unes contes que podeu mirar, fins i tot la versió de Disney amb els nostres amics Mickey i el tio Gilito, com a Scrooge. La darrera de les pel·lícules nadalenques infantils és Arthur Christmas, estrenada el 2011. Encara que sembli una història més de Nadal, la realitat és que és una cinta molt divertida i original, dinàmica i entretinguda, sobre com l'Arthur aconsegueix ajudar a Santa quan aquest s'oblida de portar un regal durant la nit de Nadal.
Lamentablement, avui no tindrem cap concurs. Vam intentar fer una enquesta en Twitter, al Twitter, però no vam saber. Segurament l'acabem fent quan s'emeteix aquest programa, per veure si tenim la gran revanxa sobre amb bandes sonores de Nadal.
Sí. I bueno, sóc el Max i ara us parlaré d'un esdeveniment que vaig tenir la sort de poder assistir-hi. Es tracta del Premi del Públic Jove Europeu de Cinema, organitzat per el 8è consecutiu per l'Acadèmia de Cinema Europeu, que va tenir lloc el passat 13 de novembre a la Filmoteca de Catalunya. Aquest dia, centenars de joves amants del cinema, com nosaltres, d'entre 12 i 14 anys, arreu d'Europa, van visionar matí i tarda tres films en caràcter que preestrenen i van votar pel millor. A Catalunya van participar 66 joves. Abans de cada projecció, els monitors i les monitores de Drag Magic ens van introduir en les pel·lícules i ens van proposar tècniques per analitzar les imatges i el contingut. Després de cada visionat, van conduir el debat entre joves del jurat. També van poder parlar amb l'actriu Maria Morera, protagonista dels films Libertat, de la directora Clara Rocket, i La vida sense Sara Amat, de la directora Lara Jou.
Cucut i Buga Buga.
També vam poder parlar amb l'actriu Maria Morera, protagonista dels films Libertat, de la directora Clara Roquet, i La vida sense la Sara Amat, de la directora Lara Jou. També ha treballat en les sèries de televisió de Catalunya, Cucut i Buga Buga. Els tres films nominats van ser Animal, francesa, que era su documental, La reina de la comèdia, pel·lícula sueca de ficció i drama, i Els somnis són com tigres salvatges, pel·lícula alemana que tractava sobre ficció i musical. Ara us explicaré més o menys de què va cada film. Comedy Queen, traduïda La reina de la comèdia, de Suècia, és un film de ficció, tot i de ficció i de drama. I com diu el títol, explica el drama familiar que parla sobre la història d'una noia jove que perd la seva mare. La noia té por d'acabar suïcidant-se com ella i té com a objectiu fer riure el seu pare. Fins que us puc explicar sense spoilers. Dreams are like wild tigers, traduïda com Els somnis són com tigres salvatges, de pel·lícula alemana. És un musical que tracta sobre un noi que després de mudar-se de l'Índia a l'Alemanya vol esdevenir com una estrella de Bollywood. I per últim, però no més important, Animal, pel·lícula francesa. Un documental que ens acompanyen dos joves que viatgen per al món intentant-nos explicar com és la situació de canvi climàtic arreu del món. Inclús parlen amb algun polític i persones amb poder. El director i les directores dels tres films nominats es van reunir tots a la ciutat d'Alemanya d'Erfurt, esperant el veredicte. L'acte de lliurament del premi es va poder seguir a les 8 a través de la web dels premis. La pel·lícula guanyadora a Catalunya va ser Comedy Queen, la del drama familiar. Per arreu d'Europa va ser Animal, el documental que parlava sobre el canvi climàtic. Personalment, a mi va ser el que més em va agradar. M'ha semblat una experiència molt enriquidora, i tant a nivell de cinema com a conèixer altres joves amb les mateixes inquietuds. I us animo a que la propera vegada que se celebri us hi apunteu com a jurat. I no patiu per les dates, us avisarem des d'aquí a Sense Spoiler.
I ara arribem a la secció La màquina del temps, en la qual us diem quines pel·lícules es van estrenar tal dia com avui, però ja fa uns anys. Rocky, estrenada fa 46 anys i protagonitzada per Sylvester Stallone i guanyadora d'un premi Oscar a la millor pel·lícula, en Rocky Balboa, que és un desconegut boxejador de Filadèlfia, a qui se li ofereix la possibilitat d'assumir la fama i guanyar un títol mundial dels pesos pesants, enfrontant-se a l'actual campió, l'Apollo Creed, amb una gran força de voluntat, el Rocky es prepara a consciència pel combat i també per als canvis que acabaran produint-se en la seva vida.
Los fantasmas ataquen al jefe, estrenada fa 34 anys, pel·lícula de Richard Donner i protagonitzada per Bill Murray, una de les millors versions del mític Comte de Nadal de Charles Dickens. Frank Cross, Bill Murray, és un insensible tirà del món de la comunicació. Ha esdevingut el president més jove d'una companyia de televisió. És un despota, un egoista, un cínic i un ruïn. Tots ho saben, però ningú no pot fer-hi front. Només els seus fantasmes més propers li poden donar una bona lliçó. Tres divertits éssers espectrals que el faran recapacitant la seva manera de ser i recuperar l'amor de la seva vida. Karen Allen. La podeu veure en Prime Video.
Misery. Estrenada fa 32 anys, pel·lícula basada en la novel·la de terror psicològic de Stephen King amb James Caan i Kathy Bates. La història segueix amb els successos que li passen al Paul Sheldon, un talentós escriptor de novel·les romàntiques que després de tenir un accident desperta sobre les cures d'Annie Wilkes, una infermera admiradora de les seves novel·les. Al principi, tot sembla anar bé. No obstant, aviat explica que les cures que dona només seran com a objectiu el que continuï escrivint més novel·les de la sèrie de Mystery. L'heroïna de l'escriptor ha matat la seva... L'heroïna que l'escriptor ha matat a la seva última novel·la, aterrit, descobreix que l'obsessiva utilitzarà qualsevol mitjà per aconseguir la seva fi. També la podeu gaudir a Prime Video.
El guardaespatlles, estrenada fa 30 anys, protagonitzada per Kevin Costner i Whitney Houston, una cantant famosa que rep amenaces de mort, contracta un guardaespatlles professional, però la cantant no està d'acord amb els mètodes utilitzats pel seu protector. Sempre la recordarem per la seva banda sonora amb I Always Love You, de Whitney Houston, i la trobareu a HBO Max.
Senyora Doubtfire, estrenada fa 29 anys, protagonitzada per Robin Williams i del director Chris Columbus. Daniel Hillard és considerat pels seus fills com un pare meravellós, encara que la seva dona està cansada de que es comporti també com un nen. Després d'un divorci accidentat, Daniel intenta aconseguir la custòdia dels seus fills, però el jutge no se la concedeix. Aleshores, decideix disfressar-se d'una dona gran i treballar com a mainadera de casa de la seva exdona per passar més temps amb els seus fills. Aquest nou rol no només permet compartir més temps amb els seus fills, sinó que farà millorar com a pare. La podeu veure, senyora com a Doubtfire, a Disney+.
El Hobbit, un viatge inesperat. Estrenada fa 10 anys per el director Peter Jackson, primera pel·lícula de la trilogia del Hobbit, precuela de la trilogia del Senyor dels Anells, basada en el llibre de J.R.R. Tolkien. En companyia del mag Gandalf i dels Tres Anells, el Hobbit Bilbo Sacken comença un viatge a través del País dels Elfs i dels Boscos dels Trolls fins a la Muntanya Solitària, on el drac Smaug amaga el tesor dels nans. És en aquest viatge on el Bilbo trobarà el famós Anell Únic del Poder. Podeu disfrutar-la a Prime Video.
Frozen, estrenada fa 9 anys, una pel·lícula de Disney. Una de les pel·lícules de Disney amb major èxit dels darrers anys. Sí, sí, és així que qui no ha sentit mai la seva cançó? La de Let It Go, Let It Go. Una profecia condemna el regne d'Arendelle a viure en un hivern etern. Encara que la jove Anna i el temerari muntanyesc Kristoff, el rei Sven i el petit Olaf han d'emprendre un viatge èpic i ple d'aventures en la recerca de l'Elsa, la germana de l'Anna i la reina de les neus. I que és l'única que pot posar fi al gèlid encanteri. La podreu trobar a Disney+.
Baiana, estrenada fa 6 anys, pel·lícula de Disney. Baiana Waikaliki és una noia entusiasta del mar i única filla d'un cap mariner. Quan els mariners del seu llogaret no poden pescar cap peix i totes les collites fallen, Baiana descobreix que el seu semideu, Maui, va causar l'infortuni després de robar el cor de la deessa Tefiti. L'única manera de salvar el destí de la illa és persuadint Maui perquè li torni el cor a Tefiti. Aleshores, Baiana emprèn una arriscada aventura per salvar el seu poble a costat del semideu Maui. Podem veure Baiana a Disney+. Estrena els videojocs. Ara ve la secció, doncs recomanarem uns videojocs que sortiran al 2023. Fire Emblem és un RPG per la Nintendo Switch. El nou lliurament de la sèrie Fire Emblem es desenvolupa a Helios, un continent format per quatre nacions que envolten una terra sagrada. Fa mil anys es va desencadenar una cruenta guerra entre Helios i el drac caigut. Durant el conflicte, els habitants d'Helios van invocar herois i altres mons perquè els ajudessin. Els anomenats emblemes, els guerrers de les diferents nacions, van lluitar units al costat d'ells i finalment van aconseguir bandejar el dragó caigut. Tot i això, certs senyals auguren l'imminent del retorn d'aquest temible enemic.
Forspoken tracta sobre aventura i acció. Estarà disponible a les consoles de PlayStation i ordinador. Forspoken, anteriorment conegut com Player Atia, és un nou videojoc d'acció i rol de Square Enix fet per PlayStation 5 i ordinador, la protagonista de la qual haurà d'explorar un món ple de natura i grans monstres aprofitant-se de la seva gran agilitat, un aspecte que li permet saltar pels grans penya-segats i la capacitat de controlar la naturalesa, desenvolupat per l'Unius Engine, aprofitarà les seves característiques i tècniques de PlayStation 5.
Hogwarts Legacy, un joc d'aventura d'acció. Hogwarts Legacy és un videojoc de rol i aventures en tercera persona desenvolupat per Warner Bros. Games i Avalanche per consoles i PCs. El títol ens traslladarà a l'univers de Harry Potter mitjançant una experiència immersiva de món obert, ambientada als finals del segle XIX, convidant-nos a explorar i a descobrir bèsties fantàstiques, personalitzar el nostre personatge i elaborar pocions, dominar el llançament d'encanteris i desentranyar quins misteris s'amaguen a Hogwarts.
Atomic Heart és un joc de shooter i terror. Atomic Heart és un videojoc d'acció en primera persona que ens traslladarà a un nou Moscou alternatiu en què els usuaris hauran d'arreglar per tornar a la pau. Obtindrem un poder il·limitat com a part d'un projecte secret del govern. L'acció es desenvoluparà en un entorn de bogeria ple d'enemics de forma nazis, dissens i tota mena.
The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Tears of Kingdom és una aventura d'acció a càrrec de Nintendo. per a Nintendo Switch. En aquesta seqüela és la continuació de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'escenari on l'aventura de Link s'ha ampliat per incloure els vasts castells d'Hyrule.
Sons of the Forest, joc per ordinador d'aventura d'acció, supervivència i un survival horror, Sons of the Forest continuarà la història del primer joc, The Forest, amb la protagonista tornant a l'illa, on els personatges van viure innombrables horrors per aconseguir sobreviure. En aquest s'introduiran nous elements, com ara un GPS que desenvolupa les habilitats de supervivència i s'afegeixen nous comportaments a les criatures conegudes i a les noves que s'implementen. També s'implementa un nou sistema més agressiu de pluja, fred i calor, i es comptarà amb noves armes.
The Day Before. Fantàstic i Miyota són els responsables de The Day Before, un videojoc multijugador massiu de món obert, MMO, per a consoles i a PC, centrat en la supervivència en què haurem de tirar endavant en una Amèrica postpandèmica, plena de zombis i altres perills, als quals haurem de fer front per salvar la nostra pell. Aquest joc es troba en PC i es caracteritza per ser un shooter en primera persona, un multijugador, un supervivència i, com us he dit, de zombis.
Wolong, disponible a ordinador, PlayStation i Xbox. Tracta sobre aventura i acció. Wolong Fallen Dynasty és un joc ple d'acció centrat en un milicià sense nom que lluita per sobreviure a una versió de la fantàstica i fosca de l'última època de la dinastia de Han, en el que els dimonis assolen els tres regnes. Els jugadors s'hauran d'enfrontar a monstres letals i soldats enemics mitjançant tècniques d'esgrima basades en les arts marcials xineses, intentar sobreviure contra tot pronòstic despertant el seu poder interior.
Us aviso que a les pròximes setmanes tindreu una nova secció de videojocs on cada setmana parlarem d'un tema diferent. Començarem la setmana següent amb jocs d'estratègia, on recomanaré una petita saga de jocs d'estratègia molt, molt xula.
I a veure si algú s'anima a fer unes partides amb nosaltres. Si voleu gaudir d'aquest luxe, podeu enviar-nos un WhatsApp al 691-438-847 i ho respondrem en directe i a veure si podem.
Com hem parlat, un dels grans clàssics de Nadal és Sol a casa, l'heu vist tots?
Jo he vist la primera.
Sí, la primera.
La tercera l'he vist i la segona no sé.
Jo he vist la primera fa bastant de temps i sé que molt recomanable.
Jo l'última no, vaig veure un tros, però no és que, diguem que no m'entusiasma.
S'han fet 6 pel·lícules de Sol a casa. Un total de 6. En les dues primeres només surt el mateix protagonista i a la sisena estrena de l'any 2021 es canvia totalment el protagonista. O sigui, de la 3, 4, 5, 6 són diferents protagonistes i he estat veient algunes valoracions i ningú la deixa bé, la tercera i la quarta.
A mi és que no m'agraden, perquè crec que és una idea que com que han explotat molt i no... Sempre és la mateixa història, però si tingués més gràcia, però és que no.
Sí,
a mi la que m'agrada és la primera, i la segona encara, però a partir d'allà no, a l'actor no tenen la mateixa gràcia i no és el mateix. No.
Sí, jo crec que m'he vist la primera i la segona, ara que ho recordo, i no sabia que n'hi havia més. Crec que està... No puc opinar molt, però crec que estaran una mica explotades aquest tema.
Clar, jo les vaig veure totes i és que no... La segona encara està bé. És a Nova York, entonces encara té una mica de gràcia, però és que després intenten com tornar a la casa i explicar-te història, però dels lladres, però és que ja són diferents i no m'agrada gens.
I un altre tema, heu jugat algun joc d'estratègia?
No, és clar, no?
No.
Molt bé, Max, pots recomanar algun?
Bueno,
sense molt spoiler per la pròxima setmana.
Jo bàsicament puc recomanar dos que són com els que tinc més experiència. I són el primer, que és Call of War, que és un joc online.
Bon joc.
Doncs on tu tens... Bueno, tu tens una partida, no? I tens que escollir un país. I tu, com que et vas desenvolupant, aconseguint recursos i tot, o sigui, és a temps real. i es triga molt. O sigui, per exemple, si vols mandar les teves tropes d'un lloc a un altre, potser triguen 9 hores. O sigui, és que intenten simular si fos de vida real i això, i encara que últimament no he jugat tant, però sí que l'he jugat. I un altre lloc que no he jugat molt, però sí que va tenir el seu temps de glòria, va ser StarCraft 2, que me'l vaig comprar, vaig jugar, però me'l vaig comprar fa molt de temps i m'era molt difícil. I ara que m'ha començat a interessar, el meu ordinador no... No, perquè és un joc que té molt recursos, està molt ben fet, però...
Bons dos jocs, i m'agradaria destacar que Call of War és un joc, sobretot de temps real, no cal... És online, no cal instal·lar res, i bueno...
No és el típic, és que és com altres jocs de... per exemple, StarCraft, una partida pot durar 2 hores.
Clar, aquest és més de durar una setmana, estar mitja hora al dia, o depèn del que duri la partida.
Emplazamiento publicitario. Sí, jo el dia 22 faré una marató de Nadal, i us vaig a dir els títols de les pel·lícules, les tinc aquí.
Marató?
Marató de Nadal.
I quantes hores?
No ho sé, crec que he calculat una pausa. Bueno, no molt tard, perquè no ho sé.
Les pel·lícules és Nadal, són... no?
Ja ha sortit Alguien está mintiendo 2, no?
Sí, ha sortit la nova temporada d'Alguien está mintiendo 2. Vaig veure l'episodi 4. No puc fer spoilers, però... no té res a veure amb l'original.
M'han dit que és molt xula, molt recomanable.
Sí, us la recomanem directament des d'aquí. No tinc ninguna relació amb l'original. Us expliquem de què va l'original. En l'original... 4 nens estan castigats, o 5, no, 5, bueno, uns nens estan castigats.
4?
Bueno, no sabem exactament el número. Estan castigats amb un professor.
Són 4, Pau.
Bueno, deixa un any, són uns 4 nens i ja està.
Són uns nens. Llavors, estan castigats allà, hi ha un accident, surt la prof un moment i un nen mor.
Hòstia, és veritat, són 5, el nen mor.
I torna la profe. I hem de descobrir què ha passat mentre els acosen per al mòbil, i els hi van dient, els van enviant missatges que els estan vigilant.
Casualment a l'infermeria ha desaparegut alguna cosa.
Sí, han desaparegut tots els medicaments. Bueno, està molt interessant.
Que dificulta
el salvament. La supervivència.
Molt recomanable, la veritat. Sobretot per el canvi de guió del final.
Està molt millor la segona temporada. No té res a veure. Són els mateixos personatges. I hauran d'arreglar els seus errors. És bastant més... Està molt més... O sigui, les coses que els hi fan és molt més repensat i molt més de... És que volen anar a fer-los mal psicològicament. Està molt interessant. Jo vaig per l'episodi 4. Crec que avui en veuré un altre. Us la recomanem a Netflix, la primera i segona temporada.
I quina durada tenen els episodis?
Bueno, uns episodis...
50 minuts.
Uf.
Quan?
50 minuts per episodi.
Sí, 40-50.
8 per temporada.
Uf.
Però val molt la pena, perquè és d'aquests de que acaben...
El que passa, Max,
acaben amb el principi del següent.
No.
Perquè vulguis veure el
següent. No podràs, parar de veure.
No? Cliffhanger. Molt interessant. Està basat en un llibre, la primera temporada, la segona ja, no? Que es diu Alguien está mintiendo. Les pel·lícules preparades per la meva marató de Nadal...
La marató, sí.
Són... També hi ha la marató de TV3 el dia 18 de desembre. Però a part, les pel·lícules són Gremlins, que hem parlat d'ella. Sol a casa 1.
Vale.
Sol a casa 2. I Scrooge. Totes les hem dit aquí.
Sí?
Us recomanaria que les veiéssiu. Teniu Gremlins a HBO Max. Sol a casa 1 i 2 a Disney Plus. I Scrooge a Prime Video.
Ara que hi penso, crec que no... Ens hem referit molt de Cròniques de Navidad, una gran pel·li que crec que també hauria d'estar en el teu marató.
Quina, eh?
Cròniques de Navidad.
No em donen...
Ah, Cròniques de Navidad.
No,
sí,
em
molt
xula,
molt recomanable.
No em donen les hores.
Podries treure Solo Casa 2.
És que està molt guapa, perquè ja que estem aquí vaig a fer publicitat. Ja que estem fent publicitat, anem a fer publicitat a tope.
Mireu Cròniques de Navidad.
Si fem no... ho fem bé, no?
Sí, sí, no mireu Solo Casa 2, no cal.
Us recomano un youtuber... Parla en castellà, és l'únic, però YouTube tradueix el subtítol automàticament. Es diu Com a vencer, i és sobre pel·lícules de por o inclús Sol a casa 1 i 2, a la qual, en comptes d'explicar-vos un resum de la pel·lícula, per aquells que vulgueu spoiler, si no voleu spoiler no aneu, però si voleu spoiler d'una manera original o una pel·lícula que ja hagueu vist, està molt interessant perquè normalment les pel·lícules a les quals hi ha un assassí et diu què has de fer per sobreviure i et va explicant coses, no? Doncs has de fer-li moviment, ja té, karateka, està molt interessant.
Com es deia?
Cómo vencer, el podeu buscar a YouTube.
De què va, que no l'he entès al canal?
És un, bueno, una persona que et diu com sobreviure a algun assassí o al que passa en la pel·li, amb spoilers.
Tipus... Però és de broma?
No, és veritat.
No, tipo, a veure, si la pel·lícula és dit, et dirà com vèncer el pallasso.
Et dirà, pues...
Però el pallasso de la pel·li?
Sí.
Sí, òbviament.
No, és que no...
Anava a fer un spoiler, però...
Amb spoilers, eh?
Amb spoilers, si no voleu...
No s'acaba d'utilitzar, sense spoilers, no acaba d'utilitzar aquest...
Sí, perquè no dona la vida per veure totes les pel·lícules del món, jo ho utilitzo.
Perfecte.
Si no voleu veure això a la casa 1 i 2, o ja les heu vist, podeu veure aquest canal perquè us interessarà molt. I,
a més, Cròniques de Navidad.
També, si teniu Netflix, podeu anar a veure Cròniques de Navidad.
Com sabreu viure a...
Com sabreu viure a... Pues és exactament el que diu, però en castellà.
Un treball de català que hem fet.
Sí. Doncs aneu a veure aquest canal. Està molt interessant i té moltes pel·lícules. La veritat és que m'agrada. I també que estem fent publicitat de canals de resums. Te lo resumo así nomás, també parla castellà, però jo crec que li he de donar una ullada perquè té resums molt interessants. Aquest sí que és directament un resum, però s'ho pren molt amb humor.
Amb humor, no?
Perfecte.
No sé el que he vist algun vídeo d'aquests d'algun xorra, no? Que t'explica tècniques de karate, no? I mentre fa el tonto. I després com conjunta com si fos la pel·lícula. No sé si l'heu vist.
No.
No.
No me recordo el canal, però clar, vídeos...
No.
No.
Bueno, ho tindré en compte.
Doncs sí, YouTube és una plataforma molt interessant per al vídeos i per si no ho sabeu, hi ha una opció per traduir automàticament els vídeos, els sí, subtítols es tradueixen automàticament al català. Per si el youtuber no els ha penjat en català, doncs ho teniu, podeu veure el vídeo en català. Molt interessant. També... Pel·lícules de Nadal.
Ens està gravant.
Sí.
Ah, vale. Continuem.
Pel·lícules de Nadal. Krampus. La veurem. Sí. La veurem i parlarem al segon episodi perquè tinc moltes ganes.
I de què va aquest film?
Doncs, basada en la tradició d'Àustria.
D'Àustria?
Sí.
Sí.
Tracta sobre l'antipare Noel.
El Grinch.
No, no és el Grinch, és l'antipare Noel que ve al Nadal a segrestar els nens dolents. Aquesta pel·lícula tracta sobre perdre l'espírit navideny.
No estaria malament, aquest Pare Noel.
En comptes de ser el nivell del Pare Noel, és com l'ajudant, no? Ja que els nens dolents no tenen regals, doncs almenys que no es quedin sense regals, sinó que visquin una aventureta, no?
Sí, bueno...
Crec que no acaba molt bé l'aventura.
No, no acaba molt bé l'aventura.
Acaba mal.
Sí.
Sí, diguem... I va per la Ximeneia, no? També.
No. Bueno, us convido a que veieu, a que busqueu a Google Krampus. Està molt, molt interessant.
És perquè justament el Tibidabo, a l'Hotel Kruger, ara que s'apropa Nadal, va relacionat sobre Krampus. I, bueno, molt recomanable si voleu viure una experiència de por amb una mica de Nadal.
L'Hotel Kruger mai ha anat, no sé, sempre ha tingut com les ganes, però mai he dit, em fico, no?
No, he de dir que jo he anat diverses vegades i la por no és algú que...
És com la muntanya russa.
M'espanta, sí, diguem que sembla molt, però no, és poc. I el meu germà de 7 anys ha anat i tampoc passa res, vull dir, és apte per tothom.
I si el Tibidabo vol patrocinar, que envio un correu.
Sí, Tibidabo, el WhatsApp és 691-436-7847, si ens vols patrocinar, no estaria malament.
Podeu enviar un WhatsApp.
Sí.
També, ja que estem, comença la temporada nadalenca a PortAventura World.
PortAventura, un altre parc temàtic. Molt xul, també.
També podeu enviar un WhatsApp o un email.
Em queda més a prop Tibidabo. Sí. Tibidabo. Em sap greu, PortAventura.
Torna amb els seus full espectacles, amb un show de patinatge sobre gel, show d'acrobàcies, i a més intenta apujar la sostenibilitat amb un arbre, no sé si us donen a fer aquest any, però l'any passat tenien un arbre fet 100% d'ampolles d'una marca que no paga. Uns 4 metres i esperem que aquest any s'ho torni a fer. A part dels espectacles, torna la parade i el show del gran llac que no s'havien fet des del 2019. Heu visitat algun cop PortAventura per Nadal?
No, jo només he anat a PortAventura
sí.
Amb l'institut. Sí, jo a PortAventura he anat al Tibidabo, no? Que queda aquí 20 minuts, però s'ha una hora, hora i mitja, jo no he anat mai. Si vas és per quedar-te a dormir, diguem que com... Jo, a veure, m'agrada, però jo i la meva família som superfans dels parcs temàtics i diem, bueno, no sé, algun dia podríem anar, però no és això, que és que a mi m'encanten els parcs i vaig.
Jo sí que vaig anar fa bastant, he de dir que és bastant recomanable. Vaig anar el Dia de Reis i va estar bastant bé, sobretot per l'ambientació que fan, crec que està bastant ben elaborada i aconseguida amb la seva música.
I ara, molinencs i molinenques, pareu el cotxe, pareu el que estigueu fent, perquè això és molt important. Si voleu visitar PortAventura, encara que no paga, sisplau, pagueu, heu d'anar el dia 29, l'any que ve, 2023, 29 de setembre, festiu a Molins de Rei, heu d'anar. Per què? Perquè està, per lo que et surt una entrada, et pots quedar a dormir i tens el dia 29 i 30 de setembre, ho he estat mirant. per
Massa. I és festa a Molins.
És festiu.
Hi haurà molta gent, no?
I com és festiu només a Molins...
És entre setmana, vull dir, n'hi ha molt poca gent.
No hi ha gens de gent, res de gent, així que us convidem a que doneu-li una ullada.
Sí, no? Bona oferta, Pau, bona oferta.
I també ha començat el Nadal a Madrid i és que han anunciat que es farà un...
Madrid, queda
parc,
lluny,
un parc temàtic, entre cometes, de Nadal, que només obrirà i tindrà un show de patinatge sobre gel i diferents activitats. Podeu entrar a la seva web, estarà a la Casa del Campo.
És a dir, crec que li quedarà bastant bé, ara només li falta una platja a Madrid i ja estarà perfecta.
Sí,
i també
aniria bé.
S'ha anunciat una activitat a Barcelona que no recordo exactament el nom, però és un passeig sobre llums de Nadal, les entrades estan sobre els 15 euros i és anar a fer una visita sobre diferents llums de Nadal, diferents estacions. Les entrades ja estan a la venda. També Barcelona Nadal.
Crec que ho miraré des de lluny.
Des de lluny. Barcelona Nadal. L'any passat es va fer una activitat a la Casa Seat, a la qual hi ha exposicions. La ressenya...
De cotxes.
Sí, la ressenya de la meva via al Google Maps és... Està bé, hi ha exposicions. No, en sèrio. Està molt bé. Estava decorada amb casetes de gengibre. Estava molt bonic i a més et feien molta promo de Seat.
També... I et fan un regal, no? Un pneumàtic.
A l'Spam també està gratis.
Sí. Recordeu, Seat, PortAventura, Tibidabo. 691-438-847 senseespero@gmail.com. També, Estats Units, jo ho dic perquè m'han enviat emails.
Sí,
arriba a Universal Orlando.
Estats Units?
Sí.
A tu, has un spoiler?
No, al meu correu personal perquè m'envien spam. A Universal Orlando arriba les festes de Nadal, les Grinchmas, amb la qual podeu tenir el Grinch diferents parells
em queda lluny,
de Nadal.
La veritat.
Sí, i car. Les entrades estan disparades, però si voleu entrades disparades per Nadal, tenim Disney World Resort a la seva festa de Nadal, que les entrades, atenció, agafeu-vos molt fort. Des dels 200 euros per persona, aquestes entrades estan tan disparades per el següent motiu. Són els esdeveniments privats en les quals et donen menjar, beguda, atraccions i lavabo, il·limitadament, i ja inclòs en el preu de la teva entrada, a part d'espectacles exclusius i diferents activitats durant tota la nit.
No, d'un dia només.
Bueno, una nit només.
Lavabo il·limitat.
Quants euros deies que era?
$200 per entrada, temporada baixa. És caríssim.
200 euros.
Crec que per això me'n vaig al Disneyland a Mèxic.
Sí.
És com una punyalada, no?
Punyalades per l'esquena. El misteri de Glass Onion. Sí. El problema és que està molt lluny.
Bastant
lluny. I hi ha alguns rumors.
Sí.
Rumors. De que Universal vol tornar a comprar PortAventura. Perquè...
Com?
Però abans...
PortAventura d'aquí és?
Era d'Universal, però ho va vendre.
Aquí.
No sé exactament. Crec que els amos són italians. I de fet hi ha un parc a Itàlia que vaig visitar que es diu Gardaland, que és clavat.
Alguna persona avorrida, no? Alguna multinacional.
És el mateix parc.
El mateix?
I el vol comprar.
I hi ha rumors que diuen que el vol comprar. I a més, diferents... És que PortAventura 2023 tindrà la nova muntanya russa. segurament serà, és una muntanya russa, confirma 100%, indoor, i diuen que potser és un nou model que no ha sortit encara, la qual pots fer, o sigui, vas recte i fas una rotació. Ué, mira, mira, la veu.
Una rotació.
T'apogis d'aquesta rotació.
Estàs i el cotxe et gira.
Serà molt forta, que sóc una mica...
Ah, tindré que provar-la, no? Quan anem a l'institut.
Sí.
Jo esperem... de Furious Bacchus no sé si passaré. digues.
Pel·lícules de Nadal. Recordem que el segon episodi...
Però és forta o no?
No ho sabem, no s'ha construït encara.
És una muntanya russa, no, ja està.
Continua.
No s'ha construït encara. Segon episodi parlarem sobre pel·lícules més allà.
Sobre jocs d'estratègia la pròxima setmana, eh?
Sí.
Molt important.
I la part 2,
molt recomanable.
Si algú té dubtes, no sabem si serà la setmana que ve o serà més enllà.
Tot i que hauria de fer jocs de Nadal, no?
Però la cosa és, existeix la categoria Juegos de Navidad? Ai, a Steam? No.
Sí, sí, però no. Tipo, podria recomanar algun joc, si voleu, us recomano algun joc de Nadal. Són més ambientats de por, a Krampus. I
també va sortir el Sims 4 gratuït.
Uf, a mi no m'agrada el Sims.
Però que ho sapigueu, que està gratis a Steam i que, a més, comença el Black Friday, demà. Demà comença el Black Friday.
Demà comença.
Demà divendres comença Black Friday.
I recomanes alguna cosa de Black Friday?
No, és una estafa.
Sí, perquè vale. El que m'han dit que fan és...
pujar els preus.
Abans de Black Friday es puja els preus,
sí, i després baixar-los de cop.
Estem indignats.
Per això recomanem que busqueu abans de comprar alguna cosa, estadístiques de preu o
GoPro.
El que fes això.
Vaig estar mirant una GoPro, sortia 399, vaig mirar-ho ahir, 440, i ara l'havia ficat a 500 euros, però te la rebaixen a 449.
Sí, això passa molt.
Tipo, oh, però, que ofertón!
Ara és els pitjors dies per comprar, perquè ara està caríssim per demà, i aquests dies baixar...
No compreu.
No, per demà baixar-ho 100 euros, demà avui em pugen 100 i demà ho baixaran 100. I així sembla que...
No compreu. Em sembla molt de cara dura, ho sento, que la gent s'aprofiti del Black Friday. I a més, què porto? Des de setembre quasi recibint emails de llega el Black Friday, però si no, si és demà, com pot haver començat ja? Si és demà,
bueno, informeu-vos
abans de comprar el Estafa Friday.
Les noves 40-80 estan molt bé.
I ja que estem parlant de tecnologia, el Cyber Monday també, que és que està tot aquí lligat. L'estafa piramidal té per rato.
La 40-80 està molt bé.
40-80
40-80 de què?
Una targeta gràfica.
Nvidia.
Nvidia tampoc paga, no?
Nvidia no. 691, 4, 3, 8, o 6, 8, 8, 47.
Bueno, pel·lícula us vaig a parlar, i és que no sé si sabíeu que Gremlins té també segona part. Second. Ah. Gremlins 2. És dolenta.
Les segones parts sempre són dolentes.
És dolenta. S'havia de dir i s'ha de dir. És dolenta.
M'ho esperava. Hi haurà una sèrie animada dels Gremlins.
No, és que Gremlins...
Sabies que...
Los Gremlins és un... Va ser inventat per Robert Dahl i Disney ho va comprar. I llavors Steven Spielberg va fer-ho Dark. Perquè, clar, era una cosa de...
De por, que... no?
Què?
No, no era de por.
De
era...
por.
Era family friendly. Entonces ho va fer de por, Steven Spielberg, i va sortir els Gremlins. Però la segona part és que és molt dolenta.
Ja te l'has vist, saps de què va?
Sí, l'he vist dos cops. És molt dolenta.
Però quan va sortir? Si és moderna o fa de...
No, és... Van aprofitar l'èxit i van treure la segona.
És com una seqüela preabandonada, està que ningú
bé,
va veure.
Però quan està la van bé... treure, es refereix al Max?
Uf, no ho sé, l'any. Però no molt més enllà després de l'estrena.
Però digues quan.
Està bé, però és que és una mica dolenta.
Gràcies, Pau.
De res. És una mica dolenta perquè la idea és molt... És de... Té alguns errors, no? Com que surt el Gizmo pel carrer i no es crema.
Ah.
Ah.
O que,
el bueno, sol, no?
Sí, la trama és un poco de... Hem de fer-la i l'anem a fer pels diners. Per tant, la podeu veure, però...
És visible, no?
És visible, però no esteu per la lògica de pensar. No, si la heu de...
no penseu massa.
Si la voleu veure, no
penseu. Ni la mireu dues vegades. Compleix
perquè... la seva funció, ja està, no?
És una d'aquelles pel·lícules que si la voleu veure, no podeu pensar. I també jo vaig acabar solo assassinatos en l'edifici, que confirma la tercera temporada. Confirma la seva, no està confirmada, però va acabar amb un final com per tercera. Ahí lo vamos a dejar. I també sèries aquestes de crims. Estic, bueno, no té res a veure amb crims.
La sèrie de crims està molt
sí,
bé.
La crims
jo la recomano molt.
Ha tornat crims.
TV3 a la carta.
I jo estic...
TV3, 6,90.
TV3 paga perquè crec que paga el programa també.
Ah, sí?
Bueno, també seguim... L'última cosa que jo vull comentar, i és que he començat a veure Chucky. Una sèrie...
Uf, no, Chucky no.
Crear... Terror Chucky Molins no, ha passat, eh? Ara estem
ja,
a Nadal.
Ja, però és una sèrie, jo l'he vist. Està molt bé.
Ara és una sèrie?
És una sèrie de Chucky, la qual té segona temporada, no està penjada. A l'Orange TV l'estic veient, està molt bé. I, bueno, la podeu veure vosaltres i totes les, aquelles persones que vulgueu pagar podeu, o enviar algun missatge, podeu enviar un WhatsApp o un àudio al 691-438-847 o un email a sensespoiler@gmail.com.
Fins aquí l'episodi 6.
Ja ens veiem en el pròxim.